L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Dedicar, o sigui, ha entrat sense sabates, però vull dir que...
Però el cap el té, clar.
Els mitjons sí. molt dignes, aquí hem penjat l'enquesta de veure quins són,
sí.
I no hi ha males olors, tampoc.
Gràcies.
No, vull dir, a veure, hi ha gent que de vegades...
No, escolta, perquè els mitjons s'han de portar sempre, jo trobo que s'han de portar endreçats, perquè sí. No saps mai...
Mira, avui sí, ha sigut el cas. Avui ha sigut el cas.
Sí.
Bueno, Ramon Gené, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, 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 gràcies. Perquè malgrat que és l'autor més venut de Sant Jordi, continua venint a aquest programa.
Que sou rucs.
Bueno, és que jo,
un moment. Jo vull fer una declaració. Vull fer una declaració de mort al... De mort?
Ara.
De mort? No, de mort al versió
RAC1. No t'hi sentis obligat, eh?
No. Ans el contrari.
No et pensis que gràcies a nosaltres ets el més venut, eh? Vull dir, no. Com un factor, però no és el decisiu.
Ans al contrari. Ja sabeu que jo vinc a aquest programa amb tot el gust i tot el plaer del món, que és el millor programa que es fa i es desfà a les Terres.
Oh! Ole! Segona edició. Quarta edició.
Ja anem, cinquena
edició.
Ara tocarà la quarta.
Carai, tu.
Mora, de veritat.
És que, a veure, un moment, jo tenia...
Que em fotràs a tants quartos. Jo... Entre el premi que et van donar d'allò i els llibres i tot...
Vostè només té segons
quines... El senyor requereix,
és l'important.
Només pensa en això.
Podràs comprar pisos i em fotràs la competència.
Clar, és que jo tenia entès que ets el més venut en ficció.
Som el més venut en ficció en català, però tenint en compte que el català es ven més que el castellà, potser podríem fer com d'allò, saps? Però és igual, escolta, estic molt content.
Sí,
sobretot
sí.
Molt agraït, de veritat, ara ho dic molt seriosament. Mm-hmm. Que quan em van dir... primer quan va venir jo de les tendències, no? Ara ja és com... diguéssim, com certificat que és així. Però quan van venir els de les tendències, llavors venen al vespre i et comencen ja a preguntar a tothom... Al principi vaig tenir com un sentiment de molta alegria, sobretot, i molta felicitat. Mentre anava tenint la gent, que jo vaig acabar d'assignar com a les 10 de la nit amb un banc d'allà del Passeig de Gràcia, clar, perquè allò ja ho tanquen i tu, clar, no pots deixar la gent sense atendre.
Però
la gent
devia pensar, pobre, que no, en un banc al mig.
No, sí, va venir la Guàrdia Urbana. Vostè, és que no m'escolti, sí, és que aquesta gent...
Ah, mira, doncs firmi-me a mi també. Firmi-me amb el camió de la brossa.
Sí, però el que vull dir és que tota aquesta cosa de la felicitat, tot d'una va anar com capgirant-se. I després va ser com un sentiment de molt agraïment. D'agraïment a la gent i als lectors. I tot això que es diu, que és tan típic, els lectors i el contacte amb els lectors. Tot això és ben cert i és molt bonic. I aleshores, des d'aquí, vull dir moltes gràcies a tothom que ho ha fet possible, que són els lectors, que són la gent que ha comprat el llibre, que té el llibre a casa, que m'escriuen, que em diuen que els agrada. Doncs tot això em fa molt feliç, però sobretot... vull dir, moltes gràcies a tothom.
Molt bé.
A més a més, clar, agafant la història d'un piano sí. I pot anar fent els llibres que vulgui. O sigui, un violí,
ara bé.
Un arpa, un contrabaix... Té un filó aquí, que no s'ho acabarà.
Me'n regalaràs un per la meva nena, que és el que li agrada.
Vostè té més de 80 pisos.
90, tinc 90.
Doncs compri el llibre, per
favor. Sí, bueno, però em veig que ve aquí, em veig que li costa anar a l'almacén i agafar-ne un.
Bueno, continuant amb les bones notícies, vol intervenir una persona en directe, que és el senyor Boigues. Senyor Boigues, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, senyor Boigues? Com està?
Hola, com esteu?
Molt bé. Què ens vol dir?
No, volia saludar el Ramon. No sé si... Ramon?
Què?
Estàs aquí?
Hola, com està?
Molt bé. Escolta, suposo que t'ha arribat,
com és,
no?
Com és que no? Com és que no està aquí a l'estudi?
Per això que et vull parlar, ha tingut aquí un èxit brutal amb la cançó. Saps la cançó que vam cantar a duet? Tu i jo... Per Sant Jordi, de l'ETV.
Ui.
Va ser un dels moments de la tarda.
Ui, va ser molt maco.
El Ramon es va animar amb l'ETV i el senyor Boigues s'hi va posar.
Jo vaig entrar i després... Bueno, tu no t'ho trucat cap discogràfica ni res arrel d'aquella interpretació?
No, a mi no m'ha trucat ningú.
No.
A vostè sí, que l'han trucat?
I de la discogràfica m'han dit... Bueno, jo ho he llançat per les xarxes, he fet una versió meva... de l'Eric B, millorant-la.
Ah.
i, bueno, ho està patant, però d'una manera espectacular, eh? Ah, extraordinari. No t'ha arribat, això?
Extraordinari.
Home.
A veure, sí, home, mira, 25.000 còpies aquí a Twitter.
Carai.
I a Instagram.
Ah, escoltem-ho, a veure no? Què ha passat.
A veure.
És un vídeo, s'ha de veure també, eh?
Molt bé.
Ah. Va, escolteu. What's in front of me, baby? Who's in my mind to me? Baby, always a fear. Let it be. I fight staying for this cipher, baby.
Va, pitjor, eh?
Ja
pitjor.
Va, que sento. Ara creix. Com creix, eh?
L'anglès és fantàstic.
Jo crec que ja ha plogut prou a Catalunya, però mira, sí.
I això, diu, això diu que l'han trucat, a vostè?
Sí,
no és anglès, eh? Ah. És la suma de tots els idiomes del món.
Ai, que bé.
Barrejat, sí.
I si ho mires, veus la passió que hi posa ell.
S'ha de veure.
A veure, algunes notes estan ben cantades, però d'altres, senyor Buigas...
La majoria.
Sí, això ho han dit, hi ha alguna nota que falla, però això ja...
Senyor Buigas, si la gent vol acabar de torturar-se, que vagi al seu Twitter i allà es podrà veure el vídeo.
Sí, allà estic, sí.
Gràcies per la trucada, eh?
Li va venir la inspiració d'això, del dia de Sant Jordi, no? Com
sí, allà no, vaig a la reacció al públic i vaig pensar, això és un filon. Em faré més.
Val, no cal. Gràcies, senyor Buigas.
Adéu.
Felicitats, per l'èxit. A veure, que tenim més consultes.
Sí, no, el Dani de Lleida diu, bon dia a tothom. Diu, estaria bé...
Bona tarda.
Sí, però és igual, ell diu bon dia. Que bon em sembla dia. Que bon dia es pot dir tot el dia, també, oi, senyor Marcelí?
Sí, senyora.
Ell diu, estaria bé una llista de Spotify per poder acompanyar el llibre del Ramon Gené.
Aviam.
I escoltar tornaré la música que s'hi menciona.
Tornaré a explicar això.
Parla als supervendes de Sant Jordi.
No.
Calleu.
No, aviam.
Perquè això ho va dir, és veritat que ens ho va
tornaré explicar.
Tornaré a explicar
això. Perdoneu, ja sí. Sé que vaig contra els temps, sí. Soc antillistes de Spotify, soc anticodi QRs, soc anti totes aquestes coses que et venen donades. El que m'agradaria és que el lector, com es diu aquesta persona?
Es diu Dani.
Que el Dani, per exemple, mentre llegeix el llibre, ell es construís la seva playlist a mesura que va avançant, que ell anés a descobrir les músiques, que ell es fes seves les músiques, eh? Perquè tot allò que et ve donat, no. S'ha d'anar, s'ha de buscar, s'ha de fer, te l'has de fer tu. Crec que aquesta és l'actitud envers la música, però no només envers la música, envers una mica com amb totes les coses, eh?
Bueno, hi ha uns llibres que els trobareu, uns exemplars concrets del Ramon Gené, que a l'última pàgina hi posa «Tens premi», heu de buscar... Heu d'anar a l'última pàgina del llibre del Ramon Gené. I si posa «Tens premi», ve ell a casa teva a tocar-te el que tu estàs llegint en aquell moment.
Com si fos el tiquet daurat de
la fàbrica de xocolata.
Igual. Sí.
És maquíssim, això.
Doncs això, mira...
La cinquena edició. Ves que no sigui així.
Trobo que això és bonic, eh?
És que tinc idees per donar i per vendre.
Ei, Marc... Trobo que
jo
aquí...
no vindré, eh? Vés-hi tu, eh? Les cases de la gent, però...
Ja m'ha sentit prou a mi,
no? Va, escolta, a propòsit de Sant Jordi, què ens vols explicar? Que avui hem de posar música per distanciar una miqueta l'ambient.
Parlant de Sant Jordi,
sí.
A propòsit de Sant Jordi, vull parlar d'un compositor que a mi em sembla que no coneix ningú, que es diu, precisament, Le Chevalier Saint-Georges. És a dir, el cavaller Sant Jordi.
Home.
I era un compositor francès que va ser molt famós a la seva època i que tenia un sobrenom. Se'l coneixia a París com Le Mozart Noir. És a dir, el Mozart negre.
Negre? Mozart negre? Sí, noi, cada dia una sorpresa, tu.
Aquest, no l'altre.
Aquest que estic dient jo, Le Chevalier Saint-Georges. No, el Mozart.
L'altre era blanc i aquest era negre.
Que escrivia música, Àlex, escrivia música com aquesta.
Vinga.
Oh, És bonic, no?
M'agrada molt, sí, sí.
Massa notes.
Què vol dir?
Massa notes. No sé un soc.
Vostè ja fa dies
si no, no
que no volta... No no. volta fi... Vostè no va rodó, ja fa dies,
no.
eh?
No gira rodó, no.
Ja se li han acumulat moltes notes.
Ja fa dies que tot el que li porto no li agrada. Tot va. Rondina. Està molt rondinaire,
no
vostè. Ja fa dies que rondina.
No, has perdut l'Oremus.
Ah, és culpa seva, més
massa
a més.
Fama. La fama t'ha pujat.
Però què s'ha empatollat? Per cert, tinc un missatge de WhatsApp de la meva editora que sí. em diu mola el tiquet daurat a l'Obonca.
De res, de res. Una altra idea que s'esfuma sense veure un duro. La primera de... La, no és la primera.
Bé, el Sant Jorge era un compositor mulat. És a dir, el seu pare era un aristòcrata francès que tenia unes plantacions de cafè i de sucre a la illa de Guadalupe, al Carib.
Ah, tot esto.
I, tot i que estava casat, va tenir una relació amb una de les seves esclaves.
Un afer.
Una relació consentida, és a dir, no va agafar a la que es deia Nanon. Es deia Anna, però l'anomenaven... El seu nom d'esclava era Nanon, era d'origen senegalès.
Però i, consentida per la senyora, eh?
Consentida per la senyora, perquè la senyora també es va enamorar de l'amo.
Què?
Sí, la senyora es va enamorar de l'amo, l'amo es va enamorar de l'esclava... I...
No, però consentida per la senyora, de la senyora del senyor.
La senyora del senyor no ho sabia, no ho sabia. Consentida
per qui?
Pels que van tenir la relació.
Val,
la primera...
Aquí s'insinuava
un trio. Aquí un trio, i amb la senyora... De veritat. No, s'ha sortit així?
Bé, van tenir... Per cert, sabeu per què es diu mulat?
No.
Jo tampoc.
De mulato?
No.
Per què?
Perquè
mulat... Ara anem a aquells temps, eh? Anem a aquells temps de segle XVIII...
O mestís. On...
Ah, de les, molt de les mules. Mas...
Exacte, ve de les
de
mules.
De les mules.
Ve de les mules.
Pel color?
No, ve de les mules, perquè un mulat... Un mulat és una... Perdó, ara parlo d'acord amb el llenguatge de la cosa
de
que hi
havia... De l'època, sí, de l'època.
Del marc jurídic que hi havia en aquell moment, que era una cosa que se'n deia el codi negre, ho dic en català.
Sí,
el codi negre, que era un codi que regia a l'imperi francès de com s'havia de tractar els esclaus, exacte, tot un seguit de coses, no? I aleshores, els fills d'un blanc i d'una negra se'ls enamorava mulats, perquè eren com mules, equiparant els blancs als cavalls i els negres als rucs.
Els ases. Molt lleig.
Els ases.
Molt lleig.
Aleshores, un blanc era un cavall, un negre era un ase, un ruc, i per tant, la unió d'aquestes dues coses mula. Era una mula. Uh-huh. Eh? Era un mulat.
Sí,
I per això t'havia...
Tot això que hem après, racista més no poder, però és de l'època.
És tradició, això.
No, tradició no, és racista.
Sí,
aviam,
no.
Amb la mirada d'ara és racista.
Aviam, racista... Era la mirada d'aquell moment.
Sí.
Aviam, estem parlant d'això. Això era en ple del que s'anomena el segle de les llums, eh?
Sí, sí.
El segle de la il·lustració. El segle de Voltaire. Voltaire, que és el típic filòsof que tothom estudia i tal. O sigui, Voltaire té un tractat on parla de tot això i fa una classificació de les races humanes. Voltaire, eh? I aleshores posa dalt de tot els blancs, després venen els mulats, que el mulat era un nom,
sí, clar,
era un nom totalment...
No, clar, no.
Escolti, què diu vostè? Era un nom... Era... Faci el favor, eh? Era un nom totalment despectiu, perquè quan algú no volia fer aquest nom despectiu en deia un mestís.
Mm-hmm.
Però un mulat era per dir,
clar,
tu ets una mula.
I després del que has explicat encara més, molt despectiu.
Després posava els negres i de sota els negres posava els ximpancers.
Imagina't.
Jesús.
Que fort, eh?
Imagina't.
Vull dir que
hem
millorat molt,
sí, trobo. Molt, no, encara, sí, encara queda una mica, i el més fort és que bueno, tothom ho devia acceptar sense cap problema. No?
Bé, era el moment.
Era el
I
moment,
estem parlant del segle de les llums, estem parlant del segle de la il·lustració, sí, sí, sí. I estem parlant de Voltaire. Però no només... Bueno, jo ara no m'enrotllaria
molt. Posa't més música.
Atenció, per cert, un petit incís,
Venga.
Perquè un dels nostres oients ha etiquetat a Paul McCartney el vídeo del senyor Bush.
No!
Ai, adéu-siau.
Això?
No!
S'han acabat els Beatles, ja està. La fi total dels Beatles.
Si això ho veu.
Però com escolti, sí. Paul McCartney...
És un vídeo, eh?
Ara em veig a Paul McCartney anant al lavabo, que això sempre es mira al lavabo, assegut a la tassa i agafant-li un ictus...
Paul McCartney, sí, li agafarà un cobriment.
Però el senyor Buigas mata Paul McCartney.
Que ja no és el McCartney.
Ramon,
li agafarà un cobriment d'acord.
Ramon, anem a escoltar música. Que
va, posem el segon àudio, va.
Va, vinga.
És molt bonica.
Mm.
aquesta sèrie de Netflix.
Això és el tema principal de la pel·lícula Cyrano de Bergerac, d'un compositor que se'n diu Jean Clopetit. Us en recordeu aquella pel·lícula del Gerard Depardieu?
Sí.
Quan el Gerard Depardieu era com normal.
L'han detingut avui.
Quan era normal, sí.
Quan era normal.
Quan era normal en altres sentits.
Està com un
bacó. En tots els sentits.
Està com un bacó.
Sí, no només en aquest sentit.
No, i...
I el Cyrano de Bergerac, que també és un home de les llums, un poeta, oi? Una persona que va existir realment. Què era? Era un gran espadatxí, no? Doncs el pare del nostre Chevalier Saint-Georges, el nostre cavaller de Sant Jordi, el pare portava aquest títol, el pare, estia, cavaller de Sant Jordi. El que va fer és agafar la mare del nen, l'esclava, i el nen, i els va dur a França, perquè el nen tingués una educació.
Molt bé.
O sigui, tot i que era un fill bastard, ell el va reconèixer com a fill seu i va dir, jo et posaré tota una educació. Total, que el va portar a les millors escoles. No? El va portar a l'escola de Le Boissier, que són els aristòcrates francesos, blancs tots, naturalment, doncs estudiaven esgrima, per exemple, no? Perquè el dret de portar armes era només un dret dels aristòcrates, de les persones blanques, de la gent que tocava caler, no?
I el van acceptar amb aquest pobre noi?
Això em pregunto.
El van acceptar per la influència del pare, perquè el pare era conseller real. És a dir, el pare estava vinculat amb el rei. I, per tant, tot i que el nen patia tot això que ara se'n diu bullying, naturalment, perquè tothom se'n reia d'ell per la seva condició de, precisament, mulat, doncs va accedir a l'escola, Le Boissier el va ensenyar, i es va convertir en el millor espadatxí de França. Era el més hàbil. No només de França, sinó que diuen de tota Europa. O sigui, va...
Quina vida més interessant i més desconeguda.
Sí, jo ho faig molt curt, eh? O sigui,
per dedicar-li una pel·lícula.
Sí, jo l'altre dia vaig dir que la gent que feia
perdó,
esgrima...
Perdó, hi ha una pel·lícula. Sí.
Hi ha una pel·lícula.
Em sembla que hi ha una pel·lícula de Disney, que està produïda per Disney. Es diu, la pel·lícula es diu, em sembla que es diu Chevalier. I, de fet... Bé,
Jo l'altre dia vaig dir que la gent que feia esgrima els hi costava trobar parella. Ui, em van dir que no, eh? Era una cosa tremenda.
Ens van escriure uns quants.
Uns quants fet, que s'havien fet matrimonis fent esgrima.
De fet, la típica màscara que porten la gent que fa esgrima és un invent d'aquesta època, de Le Boissier i de Sant Georges.
Ah, caram.
Amb el seu alumne, que era el seu alumne més avantatjat, i que lluitava amb tothom, guanyava tots els duels, no? De fet, va ser reptat moltes vegades i sempre va sortir victoriós. Diuen que només va perdre una vegada un duel amb un italià, que ara no recordo com es deia. Hòstia, era un italià molt famós, com es deia aquest.
Que era
tal, i que va venir expressament d'Itàlia fins a París.
Sí, Leonardo da Vinci.
Tiramisú.
Però què diu?
Un d'aquests,
sí, el que sigui.
Ho fa expressament, no,
vostè? El que sigui.
Per despistar-me totalment del meu discurs. Bé, la qüestió és que ell es va fer superfamós com esgrimista o com l'espadatxí més famós de França, negre, mulat, amb tot l'èxit que això comportava. Ell era un... Diguéssim, a les dones els hi feia molta patxoca.
Veus?
Ja us ho he dit.
Saps què vull dir? Diguéssim, era una miqueta com els castrats de l'època, no? Els castrats tenien molt èxit amb les dones.
I què dius ara?
¿Y cómo lo hacían?
Pues lo hacían como podían, oiga.
Pues claro, si no está el cascabel, ¿cómo sale la serpiente?
Un moment, val a dir-me això del cascabel. S'ha trencat alguna cosa. Em feu anar d'Herodes a Pilat.
Sí, s'ha trencat una cosa, s'ha trencat la màgia. Amb l'espadatxí negre, i ara de cop i volta els picarols i...
Bé, la qüestió és que un dia aquest noi va revelar-se al món com violinista.
Ah, clar, oi.
Que ningú no sabia que tocava el piano, l'únic que ho sabia era el seu mestre, Le Boissier.
Perquè piano o violí?
El violí, perdó, és cosa meva del piano. I...
Està malalt de piano, ara.
No, és que piano, només veu pianos per tot arreu. Esteu somiar i tot.
Oh, que morbo.
El violí. I aleshores va entrar a formar part d'una de les orquestres més famoses que hi havia al moment, que era Le Concert des Amateurs. Le Concert des Amateurs, que estava dirigida per un compositor super, 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 super famós, doncs el va acceptar ell, i ell va aparèixer com a solista d'aquesta orquestra, amb una faceta que ningú no sabia a París. Tothom es pensava que era el gran espadatxí, però de sobte París va descobrir dalt de l'escenari algú que era un virtuós total del violí i que no només tocava l'orquestra, que es va acabar convertint en el primer violí de l'orquestra i, per tant, tocava els solos i tocava la música que tocava l'orquestra, sinó que va començar a compondre les seves pròpies...
Però quan havia practicat? Vull dir...
Perquè era un nen prodigi.
Caram,
era un nen prodigi. O sigui, diuen que amb 6, amb 7 anys ja tocava el violí com
José Lito.
Imagineu-vos...
Com Mozart.
Que per això després va venir aquest sobrenom de Le Mozart Noir.
Mm.
Perquè va coincidir a París amb Mozart. Ara ho explicarem,
això. Va, explica.
Però aleshores, músiques que hi tocava el violí,
sí.
Doncs, per exemple, aquesta. Això és la seva primera simfonia. Ell va escriure fins a 10 simfonies,
Fixa't.
És aquest tipus de música típic com del classicisme, aquesta cosa...
Però escolta, amb 10 simfonies, ara que dius això...
Sí.
No hi ha aquella llegenda estranya que diu que cap compositor ha arribat a la simfonia número 10?
Bé, això és després de Beethoven. Abans no.
Conforme.
A, B i...
Això és després de Beethoven i...
Després de
Beethoven.
A, B i D, B.
I després... I a més, això és una llegenda urbana.
Per cert, que,
urbana.
Com deies, efectivament, hi ha una pel·lícula sobre Chevalier que es pot veure a Disney+. Plus,
veus?
Per si us interessa.
Veus? Bé, això és un dels seus concerts, de les seves simfonies. Però passem al segon àudio, que és un dels seus concerts per a violí.
Això és seu.
Això és seu. Que són molt difícils de tocar perquè els tocava ell, i ell era un supervirtuós del violí.
Hi ha molt poques coses pitjors. Molt poques coses pitjors.
Ja sé el que diràs. Ja sé el que diràs, que una criatura petita aprenent a tocar el violí.
Que una criatura petita aprenent a tocar el violí.
Que sigui el teu fill.
Hi ha molt poques coses pitjors en aquest món.
No, perquè si és el teu fill encara ho aguantes, però
molt
si és el fill del veí.
Molt poques coses.
Ah, del veí. Això sí, del veí.
Ho dic perquè...
Bé, el...
Hi ha gent internada,
Que exagerat és.
Bé, val a dir que el
certa ni una nota, ni una.
Ni una.
Ni una.
Ni una per salut.
I ells, clar, què els has de dir? Ah, molt bé. Torno a provar.
No. Torno a provar sempre això, quan això... el veí no llenci un còctel Molotov,
aviam,
per exemple.
Això de molt bé, és d'ara, és del segle XXI. Mm. A la meva època et deien, nen, ho fas molt malament. Estudia més.
Clar, que és el que s'ha de fer. Ara es diu molt bé perquè vagi per feina i vagi a una altra cosa.
Mm. Val a dir, que m'he deixat de dir-ho, amb tots aquests duels que hi feia amb l'espasa,
sí.
Clar, s'apostava a aquests duels.
Mm. I si li fallava l'espasa, un cop de violí i avall.
D'orquet.
I ahir va entrar la gendarmeria del rei.
És una vida apassionant.
Va entrar a la gendarmeria del rei i era protector personal del rei de França.
Què dius ara?
Sí, va ser protector personal del rei de França.
Com els mosqueters.
Que va ser exactament igual. De tal manera que va ser quan el rei li va dir et dono el dret a que tu, que no ets blanc, puguis portar de propi dret el títol del teu pare, que ja no serà només el del teu pare, sinó que també serà teu.
Fixa't.
I a partir d'aquell moment ell es va convertir, no en Chevalier Saint-Georges perquè el seu pare ho era i ell era el fill del Chevalier Saint-Georges, sinó que ell mateix es va convertir en el cavaller de Sant Jordi.
Jo et faig cavaller, però a canvi toca el violí fora del castell.
Bé,
això és una llegenda que no s'explica.
Molt bé, Marc.
És que veiem coses...
No ho heu viscut. No teniu coneixement.
No, exacte.
Teniu coneixement.
Bé.
I el dia que parlem de flautes, ja veuràs tu.
Ai, m'encanta.
Una altra cosa que estava molt de moda a l'època, més enllà de... És que no diguis així, perquè em fas riure, home. Que una altra cosa estava molt de moda a l'època dels duels amb espasa, correcte. Primer, una altra cosa que eren els duels musicals. I en aquella època s'estilaven molt. Hi havia un tipus de forma musical típica del classicisme, que era el concert concertant, o la sinfonia concertant, on es feia un concert no per un instrument solista, sinó per dos instruments solistes que competien.
Però havien de ser iguals o no?
El mateix instrument. Ah. Per exemple, concert per a dos violins.
I com es competeix?
Doncs,
com se sap qui guanya?
Bé, aleshores aquí es posen a tocar, la gent fa les seves apostes i és com una... Seria més o menys com això, mira.
En 3, 2, 1, let's go!
Una puta mano arriba, quito su cabeza.
Que guapo.
Yo diciendo el mejor de Texas.
Això ho arribem a fer nosaltres i no ens parles en un any.
Jo, bé,
jo ara m'he quedat...
Ai, mira, això és el que se'n diu... Un...
La batalla de gallo.
Això.
No, hicim aquí un en el programa en català i fuà, tete.
I la recordem amb molt de carinyo.
No he trobat cap en català, per això.
Pues tete, bájate la que hicim aquí, tete, sí, que fue...
Espera, un moment, pot callar el tete aquest?
Sí, el tete.
A l'Adri.
Que calla el tete. A l'Adri, pot callar, Adri.
Calla, tete.
No.
Però se les diuen grosses, aquesta gent, eh?
Tu no estàs en mi territori.
Però llavors això com ho trasllades al violí? Perquè jo
és
veig,
el mateix, bona, eh? És el mateix amb comptes d'amb una gent, amb uns xandalls que els hi van 5 talles grosses,
sí.
En comptes d'això és gent vestida del segle XVIII, dalt d'un escenari, amb una orquestra darrere. Imagina't els tocant el violí de peu dret.
Què es valora, la virtuositat?
Es valora el virtuosisme. Igual que aquí, no sé què es valora. Adri, què es valora aquí?
Aquí, la pura nobleza, tete.
Pura
nobleza. Les rimes.
Suposo que deu haver... Perquè jo veig que fan com rodolins.
No ho vam aclarir.
Riman.
Ho vam intentar, però vam acabar d'aclarir com anava.
Fuà, piel de pollo.
Bueno, total,
la qüestió és que es va convertir, com que estava a la diguéssim... sota la influència del rei, es va convertir, atenció, també això és molt important, en el mestre de música de Maria Antonieta. Mm. De la reina Maria Antonieta.
Va, que m'ho veig a venir. Va. Va, que arriba la salsa.
Va acabar.
I va passar exactament això que tu...
Ho veieu? És que...
Veus? Ella va perdre el cap.
És que ell era molt ben plantat, eh?
Com jo.
Era... es veu que era... Però, saps allò?
Un figurí. Sí.
Ole.
Era ole, eh? Sí, sí. Què diria vostè?
Sí, sí, me reconec.
Era ole. I, clar, la Maria Antonieta, us els heu d'imaginar, ella allà al costat del violí...
Ai, el violí, trae l'arquito, que yo te doy la cuerda.
A veure... Vostè
veritat, eh?
ha sigut readmès al programa amb un marge de vots molt gran.
No, perquè estic contestant el missatge del grup de WhatsApp de PSC Connection, que todos me felicitan por mi continuidad, bueno, mi renovación de voto aquí en el programa.
No ens posi a prova, que no haguem de fer l'altra enquesta.
No sé fins quan tenim temps per
explicar. Jo hauria d'anar acabant, ja.
Vale, doncs acabem. Sí. Sobre aquest home hi ha mil coses a dir. Perquè és una vida apassionant, la d'aquest senyor.
Com estava amb Maria Antonieta.
Sí, bueno, però...
Acaba-ho d'aclarir.
No, perquè vostè vol d'allò, ara que expliqui això.
Clar,
és que vostè també... Escolti...
No, per pura curiositat històrica, eh? Pura curiositat històrica, eh? No.
Explica'm un momentet això, perquè ell també va començar a compondre òperes que no li van acabar d'anar bé del tot, i aleshores hi havia una marquesa, que també d'allò, que es deia la marquesa de Montesson. La marquesa de Montesson tenia l'hotel particulier de Montesson. Heu de pensar que això era el segle XVIII, aquests aristòcrates, que ets tocaven calé, eh? No eren el conde Lecchio.
Per posar noms així has de tenir calé.
Era gent que tenien a l'hotel propi on ells vivien, que era un palau, i dins d'aquest palau tenien el seu teatre, i ells contractaven els seus compositors. I aquí la marquesa Montesson va ser quan va contractar el Chevalier Saint-Georges, i va ser quan el Chevalier Saint-Georges va anar a viure a l'hotel particulier...
Es va instal·lar allà.
I es va instal·lar allà, allà on es va trobar amb Mozart.
I tots són pobres.
Allà és on es va trobar amb Mozart, on es van conèixer.
Ah, caram.
I això ho podem dir un altre dia. Bueno, i què? Perquè sembla que d'allò... sembla que diuen... Això...
Sembla, diuen, on vols anar a parar?
Sí,
vols anar
a parar?
Que algunes de les coses que va escriure Mozart en aquell moment, mentre era a París, podrien estar influenciades per melodies que havia compost abans el Chevalier Saint-Georges. Perquè el Chevalier Saint-Georges era... No, van ser bons amics.
Bons amics.
Bons amics, perquè el Chevalier Saint-Georges era 10 anys més gran que ell. I era, és molt curiós que amb ell l'anomenessin Le Mozart Noir, quan en realitat amb tots els meus respectes i carinyos per Mozart, que és un dels tres compositors més grans de la història
Mozart
de la humanitat.
Mozart hauria de ser Le Chevalier Blanc.
Exactament.
A ver si estaban aquí, exactamente. Aquí que això és el meu fill, com lo matei, el meu fill bisexual.
Què diu?
El meu fill bisexual, con lo cual yo empatizo con aquel concepte.
¿Usted qué está insinuant? Que el Mozart blanc estava... i el Mozart negre...
Claro, como la nocilla, que es la de dos color. Ah, la nocilla de dos color.
D'això se'n sap alguna cosa, Ramon, o...?
Es pot aguantar, tot això.
Sí, sí, no l'heu provat mai, que hi ha una part que és blanca i una part que és negra.
Jo vinc aquí a intentar explicar una cosa.
No es pot.
Però la marquesa què? La marquesa obrir i tancar portes.
L'altra.
Ja veig corredís.
Només
veig corredís.
Hem d'anar acabant.
Sí, però posem alguna cosa.
Com que hem d'anar acabant, vull corredís.
A mi m'agrada més la...
No, va, que hem d'acabar.
Silencio.
Posem una cançó per acabar, que no és d'ell. És una cançó d'Elton John.
Molt bé.
Però és una cançó... perquè un altre dia podem seguir parlant d'aquesta, perquè és que té moltes coses per explicar. És una cançó que m'agrada molt perquè diu una cosa, aquesta cançó, que és How wonderful life is while you're in the world.
Ole.
Que bonic és la vida mentre tu ets al món. Que mentre Chevalier Saint-Georges va ser el món, que va ser un gran músic, un gran espadatxí i un gran revolucionari que va ser...
Un gran amant, també.
Un gran amant. I va ser, però va ser una part molt important de la Revolució Francesa.
Sí.
Un home que durant Robespierre va estar un any i mig empresonat, va estar a punt que li tallessin el cap a la guillotina.
Fixa't.
O sigui, és una història, una vida apassionant. Avui reivindiquem aquest senyor, aquest compositor que no coneix ningú, amb aquesta cançó d'Elton John per dir que meravellós és el món o que meravellosa és la vida mentre tu ets al món. And you can tell everybody this is your song. Perquè ningú no l'oblidi. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world. Perquè mentre nosaltres el recordem, no morirà. I em fa... Tinc aquesta il·lusió. Que avui,
persona...
avui tothom el coneguem, doncs, perquè no acabi de morir.
Molt bé.
Molt bé.
Una persona que es diu Menja Olles i que em mereix tota la confiança... Diu, sí que hi ha pitjor que un nen tocant el violí. Una alcaldessa aprenent a tocar el violí i tota la cort dient-li que ho fa molt bé i atiant-la fent concerts als auditoris municipals. Per tant, des d'aquí, tots els patidors i patidores de...
Ara vaig a buscar qui és aquesta alcaldessa.
No,
no diu el municipi, no diu el municipi.
No, estem amb vosaltres. So Ramon, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
no
a vosaltres.
No t'escuidis les sabates.
No, veig que ja s'han aixugat, ara me les poso.
De seguida el temps afegit al versió RAC1 amb moltes coses a explicar de la següent temporada del Barça.
Ah, sí?
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.